Molt bé.
Que passa pel Prat, no entra dins del nucli com ha passat darrerament, que passava per aquí pel nostre carrer
Doctor Soler. La vas veure l'any passat?
En vídeos. Ah. Tu vas venir, no?
Sí.
Jo en vídeo
vaig
perquè...
Vaig al·lucinar amb el desplegament previ, la quantitat de cotxes, de Mossos, de tot el que mou... La volta, és increïble.
És fort. Sort que no hi havia el problema amb Israel com a la com a l'espanyola, perquè
jo em vaig posar al teu carrer preferit, que és la Rambla, per veure-la i molt tranquil·lament.
I bé, no? Tot bé. És que jo, a mi m'agafa molt més lluny que tu.
És veritat, perquè ja no ets al barri.
Tu ho tens a 5 minuts caminant. Però bé, van passar
pels... I ets menys ciclista.
No, cada vegada més des d'aquesta setmana. Van passar pels micròfons del Prat Esports, els responsables, així que... I també el Xavi Mateo,
que Xavi Mateo ha fet el cartell.
Ha fet la imatge d'aquest any de la volta, està a tope,
És increïble.
I doncs també amb el mateix estil, amb el mateix estil que la Fira Avícola, així que molt interessant. Podeu entrar a mirar-ho a xarxes.
Veus, reprenent el dibuix, amb llapis.
Sí, sí, no, superbé.
Mira on podries arribar.
I de fet, li vaig fer jo l'entrevista, és a dir que... Que jo em vaig prendre punts, però no han arribat a bon port.
No has tornat a dibuixar des d'aquell dia.
I acabem amb les veus de la Neus, i l'hem titulat Val la pena el Prat Ball. Ha valgut la pena el Prat Ball, perquè va acabar diumenge, ha sortit aquesta la setmana al carrer a parlar amb comerços i a parlar amb persones usuàries per veure si els hi ha agradat, no els hi ha agradat. En volen més, que aquests són dels meus.
Clar. Tu has aprofitat bastant el Prat Ball.
Bastant a tope.
Amb ànsia, fins
amb ànsia.
Tot.
No, tinc el congelador encara, perquè tot era alimentari, el meu.
Clar, et vas trobar que havies comprat més coses de les
no, però
que
jo
podies
sabia.
Assumir.
Jo tornant a casa vaig dir, vale, no m'hi cabré tot el congelador, comença a gastar-ho com si no hubiera un mañana.
Clar.
I doncs bé, veurem què ens explica la Neus Macías.
Molt bé, Marc. Doncs moltes gràcies i que tinguis un gran dijous.
Igualment, adéu. Fins ara.
L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
I així,
gener,
durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio. The blues is all right. It's all right. All right. It's all right. It's all right. Every day and night.
Planeta Prat.
Per sobre de les 9 del matí, comencem el nostre espai de seguretat ciutadana. Avui ens acompanyen des de Mossos d'Esquadra del Prat els agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, el Víctor Corbatón i la Maribel Arco. Què tal? Benvinguts.
Hola,
com esteu?
Bon dia, Isa.
Molt bon dia, Isa.
Anem a fer una mica de repàs d'alguns incidents que hem seguit a la ciutat. Comencem per l'últim, el darrer que hem conegut, a una farmàcia del barri de Sant Cosme, amb una entrada primera, amb un intent de robatori, amb certes amenaces verbals, i després tornar amb un ganivet, segons expliquen algunes informacions, però que en aquest cas no es va arribar a entrar a la farmàcia. Què és el que va passar exactament?
Sí, mira, una persona, un menor d'edat, que accedeix a la farmàcia, que fa un intent de comprar uns medicaments, no porta diners, amb la qual la farmacèutica no li pot donar aquests medicaments, marxa del lloc i torna una segona vegada ja diferent, amb un ganivet, amenaçador. El que passa que la ràpida actuació de la treballadora de la farmàcia, que va tancar la porta impedint que aquesta persona, aquest menor, accedís a la farmàcia, pues va evitar que hagués un robatori o una situació més complexa, no? Al final, primerament aquest menor va marxar, quan va arribar la patrulla ja no hi era, però més tard es va poder identificar per la descripció i les imatges que hi havia a l'autor per la zona, perquè era un veí de la zona. El que passa que finalment la farmàcia no va denunciar els fets i es va identificar, es coneix a l'autor i però no falta aquesta denúncia de la farmàcia.
Quins mecanismes té una farmàcia per poder fer? Perquè aquí, clar, m'imagino un tancament ràpid, no? del propi establiment i també una comunicació, no?, directa amb Mossos, en aquest cas.
El polsador d'atracament, també. Uh-huh. Les farmàcies, estancs, molts comerços també ho tenen. Trucar al 112, que és el que sempre diem, l'aplicació de policia local, que també és molt efectiva i molt ràpida. Aquests són els mecanismes. I després ja, a nivell de seguretat, les càmeres, el tractament...
Les farmàcies és un dels establiments que tenen un risc alt i tenen unes mesures de seguretat ja preventives, no? Parlem d'això de càmeres, parlem d'alarma, parlem també d'aquest tancament ràpid de portes, com és una botiga de risc per al tipus de productes que venen, pues, han de tenir unes mesures de seguretat.
Nosaltres també tenim serveis planificats a les farmàcies per passar per les farmàcies, estan controlades, són punts de controls vulnerables, igual que els estancs, els bancs també, però clar, no estem sempre les 24 hores allà.
Clar, aquí potser pensem nosaltres en els diners, no? Però pensant en els productes, són productes que moltes vegades necessiten una recepta darrere, són productes restringits, no? A necessitat, i per tant és per això que estan en aquest risc elevat. Potser no tant per diners, perquè és veritat que ara, no, tothom, molta gent paga amb targeta i per tant el tema de l'efectiu no és com abans, no?
Clar, al final les farmàcies tenen productes que moltes vegades es poden fer servir com a substàncies com drogues, i són vulnerables per això, perquè moltes persones toxicomans poden accedir o intentar fer robatoris d'aquests productes.
També parlàvem d'un altre, doncs, dels temes que hem conegut per les xarxes socials, i és el tema d'una ocupació a la carretera Marina, i volíem explicar com funcionen les ocupacions, ara que en parlem tant. És veritat que estem en una emergència habitacional, en una crisi de l'habitatge molt forta, i que a la vegada, doncs, estan totes aquestes notícies de les ocupacions, i per tant aquestes dues preocupacions s'ajunten, i el que fan moltes vegades és encara restringir molt més el mercat, perquè hi ha molta gent que té por d'aquestes ocupacions. De què parlem quan parlem d'una ocupació, i fins a on poden actuar Mossos d'Esquadra en aquests casos?
Clar, aquí, per desgràcia, i el marc legal ens restringeix molt la forma d'actuació, val? Perquè per nosaltres poder actuar immediatament hem de contrastar que aquesta ocupació ha estat imminent, ha sigut flagrant. I això com podem fer? O perquè el domicili tingui càmeres de seguretat, o tingui alguna alarma que ens pugui donar la certesa de que el salt d'alarma ha sigut aquí mateix moment, o la manifestació d'algun veí que ha vist entrar en aquell moment. Val? Si no tenim alguna cosa d'aquesta, o que veiem restes de que acaben de trencar la porta i hi ha, pues, virutes de fusta al terra, no? Hi ha d'haver una mostra que l'ocupació ha sigut imminent o flagrant. Llavors això sí que ens habilita per nosaltres poder actuar en aquell moment. Si no hi ha una d'aquestes indicis, el marc legal ens impedeix a nosaltres actuar. Hem de passar mitjançant el jutge. Si nosaltres anem a una ocupació, no tenim cap indici, nosaltres el que hem de fer és informar al jutjat, primer parlar amb el propietari, informar el jutjat de que ha ocorregut aquesta ocupació. El propietari posa la denúncia, manifestant quan va ser l'últim cop que va entrar, per si es pot sol·licitar un desnonament exprés. Si hi ha aquesta possibilitat o hi ha aquests indicis de que ha sigut flagrant, pues, a millor el jutge, pues, pot demanar aquest desnonament exprés, però si no hi ha aquests indicis o hi ha altres situacions, pues, pot esperar a fer el desnonament, que el procediment faci el seu recorregut habitual. I això triga una mica més.
I la veritat és que és totalment entenible que els veïns no volen manifestar-se, no volen parlar, i perquè al final han de convivir amb aquestes persones si es queden aquí. Per tant, hi ha por, i és totalment entenible. Què és el que han de fer els veïns? Quan sap, moltes vegades saben, no?, que hi ha un pis que probablement es pot ocupar, o inclús han escoltat de vegades que algú vol entrar, de seguida s'ha de trucar a Mossos. Es pot trucar amb una trucada anònima, I d'aquesta manera moltes vegades s'han evitat, perquè tampoc és l'entrada normalment no és en un moment, no és en 10 minuts que entren a un pis. Moltes vegades fan soroll, ni en porta s'antiocupa i triguen una estona. Moltes vegades hem evitat l'ocupació, però sí que és veritat que a l'hora de fer una denúncia els veïns no volen, i això s'entén.
Clar, perquè també tenen por, no?, de qui pugui estar no saben, fent clar. Aquestes ocupacions. També vam parlar en el seu moment d'algunes estructures de màfies que el que fan és entrar i després vendre aquesta clau de la porta a d'altres famílies. Tot clar. Tu, clar, en aquell moment no tens ni idea, no? I segurament no vulguis enfrontar-te a certes persones. Els pisos que s'ocupen són primer habitatge, segona residència? No. Perquè aquesta és la por principal que té més gent a la ciutat i a tot arreu.
Això és un mite, no? És un mite que es diu.
Sortim de casa, anem al Caprabo i quan tornem al pis ja no podem entrar.
O marxem de vacances, no? És el que és. Sobretot
ara
molta gent gran,
per exemple. Exacte, què passa?
Molta gent gran té la por aquesta, no? És que marxarem de vacances i ens ocuparan el pis. No. No.
Això és
totalment, rotundament, no. Rotundament, no. Tant les màfies com la gent que ocupa un pis saben perfectament que és un pis de banc, que és un pis que no hi viu ningú, perquè en
o
cas...
pisos de lloguer o pisos que s'estan reformant per viure són els pisos que...
Però no són pisos on viu ningú. Això jo porto molts anys treballant i no perquè, recordo, perquè... i si passa alguna vegada el desallotjament seria el moment,
perquè legalment sí que s'habilita, si és primera vivenda on la família està vivint habitualment, això sí que s'habilita a nosaltres, perquè ja no seria una ocupació, seria un
entrada a vivenda aliena.
Correcte.
Segona residència. Què passa amb la segona residència?
Tampoc.
Que no és la nostra casa habitual, però la podem tenir doncs, al poble on sigui, i tampoc no anem tan de seguit, i potser hi ha molts veïns que també tenen segona residència, i llavors no hi ha una persona allà que pugui trucar, com sí que estem aquí plens de gent. També habilita Mossos a poder entrar. Què passa aquí?
Sí, també. O sigui, l'únic cas en què no és en que la vivenda no hi hagi objectes de... com no hi hagi objectes personals de ningú i que no hi visqui ningú. Si vivim una setmana a l'any o un mes, és també una vivenda on també es pot fer un desallotjament exprés.
Per tant, és a partir d'aquí, no? Quan tenim diversos pisos, els estem
pisos d'abans,
llogant, els hem mogut, no? I també és veritat que moltes vegades es miren en llistats públics per fer aquestes ocupacions, no?
Sí,
directament.
Normalment, les persones que es dediquen a això ja busquen això, pisos de banc que porten temps buits i aprofitar per...
Clar, perquè també tenen molt clar que els bancs no denuncien o denuncien molt poc. Els bancs acaben denunciant quan hi ha pressió veïnal, també.
I a nivell judicial, pues, el desnonament no és igual. Clar. No és el mateix si és d'un propietari particular que si no és d'una immobiliària o d'un banc. El procediment és diferent.
Anem a un altre dels temes que preocupa quan parlem d'ocupacions, que és delictes associats a aquestes ocupacions. També volíem constatar si aquestes persones que ocupen aquests espais també s'associen a altres delictes, com robatoris, o això no ho heu constatat necessàriament?
No necessàriament.
Perquè és veritat que el tema de convivència, no?
Bueno, el tema de
pot generar, doncs,
pot generar, perquè en moltes ocasions en aquests pisos no viuran tres persones, igual viuen 15 persones, en la qual cosa els problemes que pot acarrear això pues poden ser de baralles o de sorolls. En quant a robatoris i d'això, en principi no, perquè al final
les màfies que es dediquen a fer això d'entrar en pisos per ocupar-los i vendre les claus, pues es dediquen a això. És el seu forma de guanyar diners, i el problema que té és, clar, a veure qui li venen aquestes claus. Al final, o són famílies vulnerables, o són persones vulnerables. A vegades, pues, el fet de ser una persona vulnerable, pues, s'associa o té possibilitat de situacions de risc, persones que no tenen diners, i al final si no tenen diners pues buscar la vida d'una altra forma, que pot ser el fet de cometre delictes.
Clar, per exemple, el tema, se m'ha ocult, el tema de, dels pagaments de la comunitat, pues no estaran al dia.
Sí, sí.
Algunes vegades sí, jo ho he vist també, que hi ha gent que ha ocupat i estan fent-se càrrec dels, de les despeses de comunitat. Això també ho hem vist. També.
Sí, i també que hi ha una bona convivència entre els veïns, exacte. I són els veïns els que diuen que no marxin, exacte, quan hi ha un desnonament.
Clar, dependrà de cada causa, però és veritat que ja ara mateix tenim molta gent que està treballant i que amb el sou no es pot permetre un habitatge i per tant tota aquesta gent ha de viure en alguns espais.
És que realment no hi ha pisos de lloguer.
Hem parlat abans d'un desnonament que s'ha aturat a Gràcia i dèiem que les habitacions estan a 980 euros en aquell carrer i per tant... Clar, sabem els sous que té la gent, treballadora, i sabem les circumstàncies. Clar, per tant, clar, està creixent tota aquesta por a la vegada, i tot aquest discurs de porafòbia també, que vam parlar en el seu dia. No?
I la gent que vol llogar un pis demana unes garanties, que també s'entén,
sí,
no?
Però
demana unes garanties. Per tant, hi ha gent que no... que igual porta 3 mesos treballant i que pagaran, però clar, els demanen que un contracte fixa o molts anys a una empresa o un sou desorbitat i la gent no en té, però tothom ha de tenir un habitatge.
O fins i tot persones que no tenen la seva documentació en regla, que estan en situacions irregulars, pues aquestes persones pues no tenen accés a que es de
lloguers
i han de viure en algun lloc. I clar, pues, això facilita que aquestes màfies d'ocupació pues, s'aprofitin d'aquestes persones.
Doncs parlem d'altres temes, perquè qui més qui menys també està pensant en la Setmana Santa. Qui té un habitatge doncs, també té por d'aquests dies marxar i tornar i veure que han entrat a robar, no?
A ocupar segurament no, però...
A ocupar no, però a treure les seves pertinences. Sí, aquí sí que... Coneixem molts casos, no?, de gent que ha marxat, i no cal fins i tot que sigui a Setmana Santa, gent que s'ha casat i no se sap com, però a la lluna de mel, en una data de l'octubre, han tornat a casa i s'han trobat amb aquestes, o t'han trucat i t'han dit mira, han entrat a casa teva o s'han esperat fins que tornes. Què és el que podem fer per minimitzar doncs aquest risc?
Sí, en aquesta època, Setmana Santa, és molt habitual que a nosaltres, quan passa aquesta setmana, ens entrin denúncies de robatoris interiors de domicilis. Ja sabent això, nosaltres ja comencem a fer una tasca preventiva. Ja comencem a fer serveis planificats de protecció de domicilis i el que s'ha de fer sobretot és primer que no deixar, o sigui, que no hi hagi indicis clars de que no estem. Persianes baixades, tot tancat. Bueno, pues això és un indici clar de que no estem. Què hem de fer? Pues deixar indicis de que estem. Pues les persianes que estan aixecades, podem deixar roba estesa al balcó com si estiguéssim, podem dir a algun veí o algun familiar que tinguem confiança que vagi i es faci una passada pel nostre pis cada dia o cada dos dies perquè s'obri la porta. Si deixa algun marcador, pues aquest marcador cau.
Clar, els marcadors seria important també durant aquestes dates pues anar mirant, no?, per la comunitat.
Els últims que es posaven ja eren com uns fils molt petitíssims,
prims,
no?
són
molt difícils de veure,
són molt difícils,
era un plàstic, però ara ja és com un, no?, com una enganxina, com un
és
pagament
un fil, però sí que no estaria de més fer una ullada i també
si només amb obrir la porta ja aquest marcador cau. O sigui, que només que tinguin confiança en un veí i diguin, obre la porta i tanca-la, ja això...
Sí, perquè és difícil de veure. Després hi ha, per exemple, petits detalls, no? Però, per exemple, la dona neteja, l'esterilla es queda doblegada, no? Pues és un indici de que ja no hem passat per allà.
Aquí, si podem, al veí li posem, no?
Exacte. També. Això una mica en general ho fem, però bueno, hem d'estar pendents sobretot en aquestes dates.
Clar,
també.
És que justament a aquestes dates, que això es nota quan sortim i quan tornem, és quan tothom s'agafa les vacances, que potser a l'estiu està ja més repartit, no? Però és que aquests 4 dies quasi que marxa, no sé, un 80%, no?,
sí,
de la gent de casa
seva. Sí, de vegades també està bé parlar amb els veïns, no? Perquè si hi ha confiança, pues, parlar més, a veure si algú es queda, pues, que estigui pendent una mica dels sorolls. Clar. Sí que és veritat que també, pues, no sé, tornem a lo mateix, o sigui, no entren en dos segons en una casa. Potser hi ha soroll, normalment entren de nit s'escolta tot, pues, està una mica pendents, i si hi ha un soroll que ens sembla una mica estrany, pues, truca al 112. Si no és res, no passa res. Preferim anar i que no sigui res, abans de dir, bueno, no truco, no, s'ha de trucar. Si s'escolta alguna cosa, truca.
Si no ho podem evitar i tornem i veiem, per exemple, que el veí de davant té la porta entreoberta o alguna cosa així, què és el que hem de fer?
Trucar al 112. No
entrem per la nostra...
No, a mirar, a veure què passa, no. Trucar...
Però imagina't que li ha passat alguna cosa, o que ja. Cridem, o què fem?
Bueno,
què fem?
Pues, si s'entra perquè penses que has d'entrar, pues, s'entra sense tocar res, amb molta precaució. Nosaltres aconsellem no entrar.
No entrar perquè no saps que...
Vale, si hi ha algú, però...
Si hi ha una persona en risc, millor que estigui una que no dos.
Vale. Sí. Hi ha gent que aquí van al caràcter, també. Eh?
Sí, van al caràcter.
Hi ha gent que és molt poruga i diu, bueno, sí, truco i no vull saber... Hi ha gent que espera aquell dia com el dia de la seva vida, de poder fer-se l'heroi un dia i entrar.
Si hem d'entrar, doncs, amb precaució, trucant abans, això sí, trucant abans, dir, oye, jo vull entrar,
però clar,
avisar abans, que algú sàpiga que...
Jo continuo insistint en
que no. Que si podem no entrar i trucar, sobretot.
Sí, perquè el que hem de fer no és només no entrar, sinó anar al nostre domicili, estar segur i després trucar. Perquè no saps què trobaràs i com t'ho trobaràs. No sabem si pot portar una arma blanca, una arma de foc o el que sigui.
Realment avisant ja s'està fent molt. Sí. O sigui, ja és el més important és avisar.
Anem a l'altra part, coses que reservem a vegades, no? Anem de vacances a aquest apartament, que m'ha sortit a un preu que és un xollo, totalment, és molt barat.
Pues ja desconfia una mica. Aquí ja els xollos no existeixen, i menys en Setmana Santa. Sí, a fora de temporada,
en Setmana Santa.
Clar, fora de temporada es poden trobar xollos, però a Setmana Santa raro. Mira, opinions, si mirem i veiem que no hi ha opinions, ja una mica estrany. Fer una mica de comprovacions. I sobretot, juguen molt les estafes amb les preses. Hi ha presses, això és molt barat... No, pensa una mica, abans de reservar,
si no,
pensa una mica.
Si no m'ho agafes ja d'aquí una hora, tinc a una altra...
Me lo quiten de las manos.
Sí. Això s'ha de fer desconfiar, no? I sobretot això, pues, mirar aquesta pàgina web, confirmar que sigui una pàgina web que tingui un mínim de recomanacions,
no? Sí, de la gent.
Sí, d'opinions de la gent. Mirar que sigui una pàgina una mica oficial, no anem a una pàgina que no coneixem de res, i bueno, contrastar una mica aquesta informació, el preu, bueno, contrastant tot, pues, et pot donar uns indicis clar que això, pues,
és fiable,
és una mica estrany o és fiable.
Clar, perquè és que arribes allà moltes vegades, no? I...
Clar, i estàs tot l'any, tot l'any preparant les teves vacances, i arribes allà amb la família i no t'hi trobes res, pues és un problema, i tot està ple i...
Clar, i molt car, no? A més. Doncs aquestes precaucions de cara a Setmana Santa, esperem que tothom pugui gaudir d'uns dies de descans, que ens ho mereixem. Moltíssimes gràcies per
acompanyar-nos. Bones vacances per tothom i gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I think it's time for DJs.
Time for DJs.
En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada a les carreteres. La GI-622 a Vilaura està tallada per la caiguda d'arbres i ja s'ha pogut normalitzar. A banda, la C-32 a Mataró i també a l'AP-7 a Barberà del Vallès hi ha